Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que mai em cansaré de ponderar, de mai em cansaré de lloar. Un equip que avui encapçala l'inefable, l'impagable, l'introbable Toni Olivella, amb el suport, amb l'ajut del Marc Pujol, que quan necessita un cop de mà, doncs aquí està ell. Després tenim la Goretti Martínez, que quan jo acabo d'explicar-vos aquestes cinc biografies o aquests cinc fets històrics, doncs agafa les meves intervencions amb àudio i les penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on hi ha un apartat que diu efemèrides i tal, i allà podeu buscar i consultar tot això. Però també, encara que ell no tingui presència física, hi ha un acompanyament de la música. La música, sense la ràdio, sense música no seria el que és, no? I com que estem a l'hora de començar, doncs anem a posar una cançó, i com que estem a l'hivern, doncs hem buscat una cançó que parlés d'hivern, i n'hem trobat una dels nostres inefables pets, dels pets, que porta per títol Mil hiverns. Amb ella comencem aquesta edició d'avui del 5 a la setmana. Mil hiverns als pets.
Som tan diferents. Vam creure que érem un per l'altre aquell primer dia de fa mil hiverns.
De desembre de l'any 1890, el dia que els Estats Units, concretament en una localitat de l'estat de Dakota del Sud anomenat Standing Rock, mora el cabdill Sioux, que havia guanyat els nord-americans amb el general Custer a la batalla de Little Bighorn, bou assegut. Sí, sí, bou assegut, perquè els noms s'han de catalanitzar i, per tant, toro sentado quedi per les locucions en castellà. Bou assegut, eh? Bou assegut, que també, en realitat hauríem de dir bisó assegut, perquè la paraula que el designava amb ell, el Tatanka Liotake, eh? El Tatanka vol dir bisó. De fet, ell inicialment va no tenir aquest nom, va ser el seu pare que li va posar com a nom Teixó, saltador. El seu pare es deia Jumping Bull, és a dir, el bou saltarí, i al final li va canviar per Sitting Bull quan el nano ja era adolescent, tenia uns 15 o 16 anys, orgullós per les seves capacitats. El nano muntava cavall perfectament, tirava en barc de forma excel·lent, i quan tenia 10 anys ja havia matat el seu primer búfal, una gran proesa en el món dels Sioux. I als 14, precisament, junt amb el canvi de nom, va rebre la primera maçana. La maçana era una maça que portaven els guerrers, amb la qual remataven, donant un cop al cap, els seus enemics que havien caigut a terra. No? Ell es veu que ho va fer amb un guerrer de la tribu Crown en una batalla, i el seu pare, que n'estava com a molt cofó, i li va regalar el seu escut. El noi, però, anava creixent. Als 20 anys es va casar, va fer el seu primer matrimoni amb una noia que li deien cabells clars, però la noia va morir de part quan estaven a punt de parir el seu primer fill. El bou assegut, el toro sentado, si voleu dir-li, després es tornarà a casar algunes vegades més, però no tindrà excessiu número de fills, pel que era habitual en aquell moment, i de fet va adoptar com a fill gran el seu nebot bou solitari. Quan té 30 anys, el toro sentado, bou assegut, es converteix en un home sant, responsable dels rituals i les creences dels Sioux, rep tota la formació en tècniques de curació i es converteix, a part d'un home sant, en un home medicina, mentre, sense oblidar, mentre participa activament a les guerres de les planes contra altres tribus i també contra els Estats Units. Però el 1868 els Sioux signen un acord, el Tractat de Fort Laramie, pel qual els Estats Units li reconeixen els seus terrenys sagrats, les Black Hills, els turons negres, però els hi prenen els terrenys de caça, amb la qual cosa queden bastant fotuts, però els Sioux han de tragar-s'ho, han d'acceptar-ho, tot i que el bou assegut aquest no reconeix aquesta llei o no reconeix aquestes coses, nega signar-ho i lidera un aixecament dels Sioux que després es convertirà, anirà enverinant-se, perquè amb aquelles colines negres que havien, o aquells turons negres que havien quedat, que es havien quedat els Sioux, s'hi descobreixen mines d'or. Hi haurà, per tant, un aixecament que es derrotarà a les tropes nord-americanes del general Custer a la batalla de Little Bighorn el 25 de juny de 1876. Però llavors l'exèrcit nord-americà el té amb ell entre seia i seia. No? Ell fugirà al Canadà, on el protegirà un destacament de la policia muntada a Fort Walls, perquè els americans en principi entren a Canadà per agafar-lo. El protegirà amb ell i amb els seus homes. Allà també hi ha un comerciant, Jean-Louis Legaré, que l'ajuda a alimentar la seva tribu i a allotjar-se, i que acabarà establint negociacions o auspiciant negociacions entre el govern de Canadà i els Estats Units que li permetran retornar allà al seu poble d'origen. Retornat a l'any 1880, el pacte que fan l'obliga a passar primer 2 anys a la presó a Fort Randall, que, bueno, ho accepta, llavors és amnistiat i el porten amb una reserva, la reserva del Gran Riu, d'on sortirà perquè el fitxaran, diguem-ne, no? Sortirà per participar l'any 1885 en un espectacle, el Wild West Show, que munta el Buffalo Bill, el mític Buffalo Bill, a Estats Units i al Canadà. Allà es vestirà, com que és un home màgic, es vestirà de xaman, farà els seus rituals, parlarà la seva llengua, i la gent encantadíssima té un èxit que fa que els americans li impedeixin marxar quan l'espectacle del Buffalo Bill ve cap a Europa, entre altres llocs a Barcelona, li impedeixen marxar i el tanquen a la reserva índia de Standing Rock, on el noi, doncs, es va espavilant i s'apunta com a adepte i predicador d'un moviment, el moviment del Ghost Dance, que impulsa el xaman Paiute Wovoka, que és una dansa mística que demana als déus expulsar l'home blanc de les terres índies. El govern dels Estats Units, naturalment, no ho veu gaire bo, això, i infiltrarà agents en el seu entorn per veure de provocar el deluge. I arriba el 15 de desembre de 1890, el dia de la mort del bou assegut. Aquell dia, 43 policies indis, sota les ordres del govern estatunidenc, envolten la seva casa, la reserva, entren, el desperten, li diuen que vagin bé. Ell diu que sí, però que el deixin vestir-se. Es va vestint mentre amaga un revòlver entre les robes que es posa i desperta les seves dones. Però hi ha un moment en el qual un dels seus fills, el Peu de Corb, el titlla de covard i l'anima a plantar cara i que tu, que ets tant d'això i tal, i llavors ell es veu obligat, doncs, a fer això, a plantar cara. Un policia que està allà, que es deia Cap de Bou, treu la pistola i el remata, li fa un tiro al cap, i el noi mora mentre atrapen els altres sioux, maten el seu fill també, maten una colla de simpatitzants, i finalment arriba l'exèrcit, posa pau i allà glòria, i aquí com si no hagués passat res. Però resulta que ha mort Bou assegut. I aquesta mort de Bou assegut, de Tor Sentado, serà una mica una fita en tota la història del Far West i tal. I per això, per acompanyar, ja sabeu que sempre acompanyem els fets que explico amb una cançó, per acompanyar aquest fet, aquesta mort del Bou assegut, Tor Sentado, digueu-li com vulgueu, doncs resulta que és el que podem posar, i és un fet important del Far West, doncs hem anat a buscar la trinca i aquella mítica cançó que diu "Com el Far West no hi ha res".
Diu que hi ha una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. No hi ha tribu més ufana sota la capa del sol. Són i seran gent apatxe, tant si es vol com si no es vol. Ha rebut per totes bandes, però endavant que no ha estat res. Per la seva mala estrella és el Pupes del Far West. Doncs sabem, segons la història, que aquesta tribu, pobrets, quan es rifen garrotades, tenen tots els bitllets. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. Invasions de tota mena ha sofert contínuament, però una de les més sonades l'ha tingut darrerament, la del general Frank Custer i un grapat de caps i granys. Ara fa 15.000 llunes, més o menys uns 40 anys. La primera zagaiada de l'infame general fou prohibir la seva llengua i la dansa ritual i enviar els casaques blaves per colonitzar els nadius i arrencar la cabellera als elements subversius. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. Però la mort del general, el dels sellos de correus, ho deixà tan ben lligat que manen els seus hereus. Per poder canviar-ho tot, però que tot seguís igual, van muntar unes eleccions per distreure el personal. I quan la tribu amb eufòria, desenterrant la destral, engegava a fer punyetes el famós seny ancestral. Per parar el cop de moment, qui presidi la reserva de l'exili, arriba un jefe que tenien en conserva. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. Pareixeran els ànims d'aquest poble tan tossut. Es firma un tractat de pau que li diuen l'Estatut. Però com sempre passa al cine, a l'hora de la veritat, els tractats amb rostres pàl·lids només són paper mullat. I ara es volen tirar enrere perquè diu que som un cas. I quan se'ns dona un ditet, ens agafem tot el braç. I de tant que recomanen prudència i moderació, ja no estem desencantats, ara estem cagats de por. Doncs no volen que fem l'índio i amenacen cada dia que vindrà si no estem quiets el set de cavalleria. Que vindrà si no estem quiets el set de cavalleria. Que vindrà si no estem quiets el set de cavalleria.
De desembre de l'any 1902, el dia que neix a Espanya, a la província de Cádiz i en concret a la localitat de Puerto de Santa María, el poeta espanyol Rafael Alberti Merello. El poeta que estava en una família d'origen italià, uns acomodats bodeguers que gaditans que se n'havien anat anaven cap a menys, diguem-ho així. El seu pare exportava vins d'Osborne i la seva mare era neta d'un bodeguer, Nicolás Gómez González, que havia sigut diputat i senador per Huelva i totes aquestes coses. El noi, doncs, tenia bons antecedents i va cursar la primera ensenyança amb les carmelites. Després va passar als jesuïtes, però de jove ja era rebel i va acabar sent expulsat per mala conducta i també per males notes, no ens enganyem. Quan el 1917 la família es trasllada a Madrid, ell pren la decisió de ser pintor del vanguardisme que s'està imposant en aquells moments i, de fet, no va malament. Aviat aconsegueix exposar al Saló de Tardor de l'Ateneu de Madrid i, per tant, de començar a fer-se un nom com a pintor. El 1920 morirà el seu pare i el noi tindrà una gran sotregada, però per la poesia serà un gran què, perquè el noi, davant del mort, davant del cadàver del seu pare, començarà a escriure els seus primers versos. Però està molt afectat, està debilitat, té una afecció pulmonar, un principi de tuberculosi, no ens enganyem, i s'exilia a Sant Rafael, a la serra segoviana del Guadarrama, i després el porten a Rute a mirar de resoldre-li el problema, cosa que passarà, i allà començarà a escriure el seu mític Marinero en Tierra. Quan es restableix, com deia, torna a Madrid i es converteix en un habitual de la residència d'estudiantes, on coneix altres poetes, García Lorca, Salinas, Guillén, Alexandre, Gerardo Diego, etc. I fins i tot el 1924 rebrà el Premi Nacional de Poesia per l'obra que ja ha acabat, el Marinero en Tierra, i mentre es comença una relació amorosa amb la pintora Maruja Mallo, que durarà fins a 1930, quan coneixerà la que serà la seva companya de vida, Maria Teresa León, i es casarà amb ella. Mentrestant, a Madrid, el 1927, hi ha el tricentenari de la mort de Góngora, el grup de poetes que formen el Rafael i tota la seva colla d'amics, diguem-ho així, li fa un homenatge a l'Ateneu de Sevilla i es consolida el moviment de la generació del 1927. Però l'Alberti està en crisi perquè la seva salut no continua anant bé, les seves penúries econòmiques són importants, ha perdut la fe, una cosa que només superarà descobrint el compromís polític. Durant la dictadura de Primo de Rivera es ficarà i s'involucrarà en les revoltes estudiantils que recolzen la Segona República, afiliant al PC, el Partit Comunista d'Espanya. El 1933 fundarà amb Maria Teresa León una revista revolucionària de títol Octubre i viatjarà amb ella cap a Rússia, on els enganxarà la Revolució d'Astúries l'any 1934. Tornen cap a Espanya, però un cop es paren a París per venir cap aquí, el comintern del Partit Comunista Europeu o de l'Associació de Partits Comunistes Europeus li mana, o els hi manen tots dos, que vagin a Nord-Amèrica i a Centroamèrica a recaudar fons pels presos que a Espanya s'estan fent. Esclata la Guerra Civil Espanyola, el poeta lluitarà contra el feixisme creant una revista, el Mono Azul, es deia, en homenatge al mono que porten els treballadors, que edita a Madrid el Romancero de la Guerra Civil, que dirigeix una aliança d'intel·lectuals antifeixistes i que funda, també amb la seva esposa, les guerrilles del teatre que van actuant a fàbriques i que van actuant a les trinxeres del front. Quan la República, malauradament, i com ja sabeu, perd la guerra, Alberti i Maria Teresa han d'exiliar-se a París, fins que a París, com que comença comencen a acostar-se als alemanys, els hi retiren el permís de treball titllant-los de comunistes peligrosos, i ells doncs han d'agafar el petate, han d'agafar el barco a Marsella i se'n van cap a Buenos Aires, on viuran i tindran la seva primera filla, Aitana, i després aniran cap a Uruguai. El 1963, quan ja tota la guerra europea s'hagi acabat i tot això, el Rafael Alberti i la seva dona es plantejaran tornar a Europa, i de fet aniran a viure a Roma, on residiran fins que el 1977 el cridin per venir a Espanya un cop s'ha mort el Franco i per presentar-lo com a diputat al Congrés per part del Partit Comunista d'Espanya. Surt elegit, però ben aviat renunciarà a l'escó per poder tornar a Roma a fer el que li agrada realment, no? A fer de poeta i a fer de pintor. El 1983 aconseguirà el gran reconeixement espanyol amb el Premi Cervantes i, per altra banda, del Premi Lenin de la Pau, que li donen l'any 1965, amb altres premis. Això sí, renunciarà a altres. Per exemple, renunciarà al Premi Príncep d'Astúries en tant que republicà. I es retirarà per morir a la seva casa de Puerto de Santa Maria, com dèiem, on havia nascut, el 28 d'octubre de 1999, sent les seves despulles incinerades i escampades en aquell mar Atlàntic que ell havia pregonat i havia defensat tant a Marinero en Tierra. I com que un poeta així és un, vamos, és allò que en diuen en castellà, una perita en dulce pels cantautors, doncs han sortit moltíssimes cançons del Rafael Alberti. Nosaltres n'hem triat una, de la nostra estimadíssima Anna Belén, que porta per títol La Paloma. Segur que molts la recordeu perquè en el seu moment va fer bastanta forolla. Per tant, com a record d'aquest naixement al Puerto de Santa Maria de Rafael Alberti, aquí teniu La Paloma, Anna Belén.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas,
de desembre del 1909, el dia que a la localitat belga de Laeken mora el que fou el segon rei belga, Leopold II. Leopold II era fill de Leopold I, naturalment, i va regnar durant 44 anys i va morir sense fills. Va ser el fundador i únic propietari de l'Estat Lliure del Congo. Sí, sí, el Congo va ser un xalet que ell tenia allà a Àfrica. Un projecte que li va beneir, diguem-ne, la Conferència de Berlín del 1884. Però no ens anticipem, no ens anticipem. El seu naixement va suposar, perquè de fet havien posat el seu pare, Leopoldo I, com a rei, va suposar l'esperança de continuïtat per una Bèlgica monàrquica que s'havia independitzat l'any 1830 i que no havia estat reconeguda per les grans potències europees com l'imperi austríac o l'imperi rus. El 1840, el fill va rebre el nom de duc de Brabante, que era el que tenia el futur hereu al tron, i per tant va quedar constituït com hereu. A l'11 d'octubre de 1850 va morir la seva mare, Lluïsa de França, que ell estimava molt, i va quedar molt afectat, i el pare va dir: ui, aquest nen aquí se'm tornarà melancòlic, posem-lo, i només amb 15 anys el va nomenar membre del Senat, el va posar als debats del Senat, el va involucrar en els debats, implicant-li en la preparació d'un servei de navegació que anava d'Anvers al Llevant Mediterrani l'any 1855. A més, li va delegar molts viatges, entre altres la seva representació a l'Exposició Universal de París de 1855, i mentre el feia entrar a l'exèrcit belga i el feia viatjar per tot el món, intentant refer el descrèdit que tenia la monarquia belga, allò un país nou, ves ara, què volen fer, no? Mentre ell es va casar amb Maria Enriqueta d'Àustria, que era cosina de l'emperador francès Josep I d'Àustria, i això va permetre, doncs, una certa, diguem-ne, legalització del país. Van passar la lluna de mel a Anglaterra, auspiciats per la reina Victòria, abans de començar a tenir fills. El primer, un noi, que va morir quan tenia 9 anys, però que també portava el nom de Leopold. Quan amb tot això va anar passant el temps, la parella es va veure que no tirava bé, i la relació de Leopoldo amb la seva dona va trencar-se, va començar a tenir moltes amants. Penseu que l'última, ja en parlarem, quan tenia ell 65 anys, Caroline Lacroix, es va amistançar primer amb ella, va tenir dos fills, es va casar, va acabar casant-se morganàticament. Però el que no podem negar és que era un gran polític. Amb la seva política de neutralitat, quan es va esclatar la guerra franco-prussiana, el Leopold va aconseguir que Bèlgica fos apreciat per tots dos bàndols i que es anés convertint lentament en una potència europea, mentre es creava, per exemple, el servei militar obligatori. Els belgues estaven obligats a passar a l'exèrcit, a deixar a l'exèrcit un fill per família durant uns anys. I amb això va poder anar construint el seu imperi colonial. El 1876 convoca i presideix la Conferència Geogràfica de Brussel·les, que es va dir, perquè, segons ell, es calia protegir Àfrica de l'explotació comercial. Ja veurem el que fa fer després el pillo. Mentre que, com que es havien produït els descobriments dels recursos naturals, mentre s'explotaven aquests recursos naturals. Per poder aconseguir això, va crear una associació internacional africana que ell presidia, que promovia la pau i que erradicava, segons els seus estatuts, diguem-ho així, erradicava l'esclavatge a tot el continent. Aquesta associació, el 1879, va finançar una expedició al Congo que dirigí l'explorador galès Henry Morton Stanley, i que va aconseguir tractats amb tots els caps indígenes i, per tant, doncs, va fer uns estats lliures allà, suposadament estats lliures, que van reconèixer Leopoldo com a màxim ajudant de tota aquesta lluita per la independència, i anaven creant colònies belgues que la Conferència de Berlín de 1884 va legalitzar, i va tot creant el que es va dir Estado Libre del Congo, però que en realitat era un territori propietat de registre de Leopoldo II a títol personal. Allà hi va enviar ell un exèrcit de 16.000 europeus, pagat per ell, per això, que van convertir a Bèlgica en una una potència colonial i amb ell amb multimilionari, i de la mà del cautxo i els minerals que allà es anaven trobant, i sobretot, gràcies als càstigs que s'imposaven els que no complien amb les obligacions, els negritos que no complien amb les obligacions, que era ni més ni menys que tallar-los una mà. Finalment, la pressió internacional aconsegueix que el 1906 aquell xalet a Àfrica en ple d'explotació racial, doncs sigui transferit mitjançant el que es va dir una donació real, una donació del rei, al Parlament belga el dia 15 de novembre de 1908 a canvi de 50 milions de francs que el rei va reinvertir a la Riviera. I què va fer la resta de temps? Doncs es va dedicar a les seves amants. Passava els hiverns a la Riviera, anar buscant amants, entre elles aquella que ja hem parlat abans, la Caroline Lacroix, amb la qual es va casar morganàticament perquè els fills no poguessin heredar la corona, i va tenir un parell de fills amb ella. El Leopoldo II va morir el 1909 d'una hemorràgia cerebral. I no en aquell moment, però més tard, quan es va proclamar la independència del Congo, recordeu que va haver-hi tota aquella història del Tshombe, del Lumumba i totes aquelles coses d'això, i van fer una cançó que ja hem posat alguna vegada aquí amb la versió del Dodó Escolar, ens va molt bé, que és aquella popular Què passa en el Congo, però que aquí l'hem trobat amb una versió més potent, més internacional, perquè està cantada i interpretada per l'orquestra de Bebo Benimeng, ni menys que per l'orquestra de Bebo Valdés i el cantant Cascarita. Per tant, per recordar aquest Leopoldo II que ve a demostrar que les monarquies generalment tenen un costat fosc, sempre han tingut un costat fosc, moltes d'elles, doncs posem aquesta cançó del Bebo Valdés, Què passa en el Congo?
Dice la prensa, la tensión es inmensa, el problema no es manco, porque tiran al blanco. Si lo manda Bulumba, se lió en Katanga, Menunga, Sandunga, que se organizó, Katanga, Lumbumba, Lumbumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el cacho.
¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo?
Qué blanco que pillan, qué blanco que pillan, lo hacen mundón.
¿Qué pasa en el Congo? Congo.
Qué blanco que pillan, lo hacen mondongo. Ayer fue Casabubu, quien mandaba en el Congo. Opa y dice Mobutu, yo te quito y me pongo. La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues esos moreros le dan a los blancos matica café.
¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo?
Qué blanco que pillan, lo hacen mondongo.
¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo?
Qué blanco que pillan, lo hacen mondongo. Que si son los buluba, porque están como Cuba. Que si allí misterazo, se ha metido en un bache. Lumbumba, Katanga, Katanga, Lumbumba, la selva retumba, retumba el bongo. Katanga, Lumbumba, Lumbumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el cacho.
Que pase en el Congo, que pase en el Congo.
Qué blanco que pillan, lo hacen mondongo.
Que pase en el Congo, que pase en el Congo.
Qué blanco que pillan, lo hacen mondongo.
Que pase en el Congo. En el Congo,
yo creo que a los negros le echaron vino.
Que pase en el Congo,
oye,
que pase en el Congo,
será por cazongo, le dio a borondongo.
Que pase en el Congo,
está pasando.
Que pase en el Congo,
Mobutu no es bruto, me quito y me pongo.
Que pase en el Congo, que pase en el Congo.
Pasando en el Congo, caballero.
Vila, 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 vila franca. Sí, sí, sí. Vila, vila franca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
18 de desembre de l'any 1936. El dia que mora a Madrid el científic i enginyer Leonardo Torres Quevedo. Enginyer que, a més, té la virtut d'haver sigut també inventor. Era fill d'un enginyer de ferrocarrils, residia habitualment a Bilbao amb els seus pares, on aquest exercia la seva feina, i va fer el batxillerat allà. Després els pares el van enviar un parell d'anys a Madrid a completar estudis, i quan el 1870 tota la família, per necessitats de feina del pare, es va traslladar a Madrid, va iniciar estudis superiors a l'Escola Oficial del Cos d'Enginyers de Camins d'Espanya, però va suspendre, ho va aturar temporalment aquests estudis l'any 1873 per anar com a voluntari a defensar Bilbao, que en aquell moment, en el marc de la Tercera Guerra Carlina, era assetjat pels carlins. Derrotats els carlins, tornà a Madrid, acabà els estudis l'any 1876 com a quart de la seva promoció i amb 24 anys va entrar a treballar a l'empresa de ferrocarrils on estava treballant també el seu pare. Després el pare li va aconsellar i ell va emprendre un viatge per Europa per anar a conèixer els últims descobriments o avenços científics i tècnics en l'àrea de l'electricitat, perquè el noi, recordem-ho, era enginyer. Tornat a Espanya, es va instal·lar a Santander, va dir, m'establiré per compte pròpia. Es va pagar a ell els treballs i va començar a fer estudis i presentant un primer treball científic el 1893, després de casar-se uns anys abans i de començar a tenir els 8 fills que va tenir. Fruit d'aquest treball científic, a Madrid el van, diguem-ne, recomanar i reclamar, i el 1899 es va instal·lar a Madrid, entrant a l'Ateneu i creant en aquest Ateneu un laboratori de mecànica aplicada, l'any 1901, del qual el van nomenar director i que es va dedicar a fabricar instruments científics. Ell, mentrestant, ingressava a la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid, que el 1910 va arribar a presidir. Però va ser el 1902 quan va presentar a les Acadèmies de Ciències de París i de Madrid, o per aquest ordre, el seu primer invent, el projecte d'un dirigible que resolia el problema de la suspensió de la barqueta. Ja sabeu que els dirigibles, els primers, portaven a sota del gran globus una barqueta. Però, clar, si la gent es tirava cap a un costat o tal, doncs hi havia el perill de que es capgirés. De fet, ell va presentar doncs, aquesta proposta i el 1905 va dirigir la construcció del primer dirigible espanyol, que va batejar com Espanya i que va fer vols de demostració sempre exitosos, per tot Espanya. Tant és així que el 1911 va venir l'empresa francesa Astra, que ja es dedicava a fabricar dirigibles, i li va proposar associar-se. I a partir d'aquell moment van començar a construir els dirigibles que van batejar-se com Astra Torres, com vulguem dir que és la col·laboració. Uns dirigibles que van comprar els exèrcits francès i anglès i que van ser utilitzats durant la Primera Guerra Mundial, sobretot en protecció i en inspecció naval. Per tant, ell, el 1918, va començar a dirigir el primer que hagués sigut el primer dirigible transatlàntic, que havia batejat com Hispània, però que no es va fer realitat per manca de finançament, perquè el govern espanyol no estava per aquestes coses i no hi creia, i els britànics li van passar la mà per la cara. Però ell no es va limitar al món dels dirigibles, també va afrontar el món dels transbordadors, dels funiculars, dels telefèrics, tota aquesta cosa de poder... Penseu que la primera patent l'havia aconseguit el 1907 i havia construït el primer transbordador apte pel transportar persones al Mont Olia, a Sant Sebastià, que encara hi és, com també va construir l'Spanish Aerocan, i em direu què és això de l'Spanish Aerocan, doncs bé, un transbordador que a les cascades del Niàgara, al Canadà, transporta gent d'un costat cap a l'altre i que encara avui està en servei, tot i haver estat inaugurat el 8 d'agost del 1916. Però no podem oblidar, i també té bona part de fama per això, la seva invenció del telequino. A l'any 1903 presenta a l'Acadèmia de Ciències de París un aparell que és el precedent dels comandaments a distància per ordre, per donar perones, i és capaç de donar ordres. Allò de dir des de a distància engego que mano que s'engegui aquella màquina. Fruit de tot això, el telequino i les altres coses que feia, rebrà la medalla Che Garay d'Alfons XIII i el 1918 li oferiran al Ministeri de Foment, que naturalment ell és científic, rebutjarà. Ell continua sent membre de la secció de mecànica de l'Acadèmia de París, és nomenat doctor honoris causa per la Universitat de la Sorbona, està associat a l'Acadèmia de Ciències de París i dona suport a l'Esperanto des de la Societat de Nacions a través del Comitè de Cooperació Cultural. Ja veieu, un home molt involucrat i que els últims anys de la seva vida es concentra en la pedagogia. Intenta construir màquines d'escriure, projectors, etc., per ajudar els educadors. Morirà a Madrid en plena Guerra Civil el 18 de desembre de 1936, és a dir, 4 o 5 mesos després de que hagi començat el barullo aquí a casa nostra. I com que el Leonardo Torres Quevedo, doncs, era un home molt preocupat per tot això, pels aparells voladors i tal, ens ho han posat així fàcil, ens ho ha posat fàcil, i hem anat a buscar el nostre valorat i apreciat Dean Martin i aquella versió seva de la cançó popular italiana Volare. Així doncs, us deixem de moment amb Dean Martin i Volare.
Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorne mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veletto rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice punalte del sole con coro più su. Mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu.
19 de desembre de 1741. El dia que mora a la futura, en el futur anomenada illa de Bering, a l'àmbit de Rússia, el mariner i explorador d'origen danès Vitus Jonassen Bering. Vitus Jonassen Bering era fill d'una família aristocràtica danesa que s'havia arruïnat. la família i que, als 14 anys, després de la seva graduació i per poder sobreviure, es va inscriure a la Marina dels Països Baixos, a la Marina holandesa, graduant-se com a cadet a Amsterdam a l'any 1703. Per fer experiència, diguem-ne, va viatjar amb aquesta marina cap a l'Índia, va tornar diverses vegades i aleshores va decidir fer un salt endavant, i aquest salt endavant va ser apuntar-se a l'armada de Rússia per fer de soldat com a segon tinent per servir a la flota bàltica a la Gran Guerra del Nord. Una gran guerra del nord que durarà bastants anys i en el qual ell arribarà a constituir-se o a ser nomenat tinent comandant el 1710. El 1712 passarà a la flota bàltica, que succeeix a l'altra, a la russa aquesta, doncs es reforma, ja com a capità, per comandar el vaixell Perla fins a l'any 1724, quan demana la llicència per marxar i després per poder tornar amb un càrrec més alt. Justament en aquell moment, el tsar Pere el Gran estava preparant un estudi científic de la geografia de Rússia, que havia continuava creixent, acabava d'annexionar-se la península de Kamtxatka i ell volia comunicar per mar a la ciutat d'Ojost amb la costa occidental de Kamtxatka, perquè quedava una mica separat, i sobretot buscar si hi havia alguna possibilitat de seguir cap als mars europeus. I com que en aquell moment doncs va arribar la demanda del Vitus Bering, doncs va dir, doncs vinga, agafem aquest. I en secret li van encarregar doncs que anés fins allà, que construís dos vaixells i que navegués al llarg de la costa buscant passar d'Àsia a Amèrica, perquè es havia de poder passar. El 1725, doncs, l'expedició anirà per terra al port d'Ojotsk i un cop allà creuarà la península de Kamtxatka fins a arribar al lloc del seu destí, on construiran el vaixell Sant Gabriel, i el 1728 agafaran rumb cap al nord intentant buscar aquest pas cap a aquest pas, sigui terrestre o sigui marítim, és a dir, sigui un tros de territori que es pot passar caminant o s'ha de passar amb vaixell, i descobrint altres llocs com la illa de Sant Llorenç, que va ser el primer lloc d'Alaska que es va descobrir en aquesta expedició. Això, naturalment, es va saber després. Van seguir cap al nord, no hi havia manera de trobar terra. Se suposa, doncs, que van passar el que amb el temps seria l'estret de Bering i que ja havien entrat quasi a l'Atlàntic, però les condicions de fred i de boira i tot això van aconsellar tornar. Després de 2 anys d'intentar trobar aquest pas que li havia encarregat el tsar sense èxit, els vaixells es van amarrar a Ojotsk i el Bering va haver de travessar tota Sibèria per arribar a Rússia, anar-li a explicar amb el tsar, i en aquest viatge doncs va caure malalt, va arribar a Sant Petersburg el 28 de febrer de 1730 i el tsar, agraït per tot el que havia fet, li va donar un títol nobiliari. Però la pregunta quedava absolutament encara penjada. Es pot passar d'Àsia a Amèrica? Llavors va ser el moment en què va morir Pere el Gran i va pujar com a emperatriu la seva neboda Anna de Rússia. I l'Anna Rússia, que va accedir al tron el 1730, va dir: home, doncs aquell projecte que tenia el meu oncle em sembla que és bo, i qui havia fet això, el Bering? Doncs crideu-me el Bering, perquè vull que faci una segona expedició, que explori aquestes possibles rutes marítimes i entre els jocs, i això per què? Perquè vull potenciar el comerç amb el Japó, i si no conec bé aquelles aigües no podem fer res. Per tant, amb la finalitat del viatge estaven els estudis geogràfics, és a dir, en definitiva, fer els plans. El 1735, Bering, doncs, torna a Kamtxatka i construirà aquesta vegada dos vaixells, un li dirà Sant Pere i l'altre li dirà Sant Pau, que el 1740 sortiran a buscar aquest pas teòric. Fundaran la ciutat de Pedropavlovsk, Kamtxatka, i des d'allà faran una expedició cap a, ara ho sabem, una expedició que volia anar, buscava això i que va anar cap a Nord-Amèrica el 1741. Però una tempesta va separar els dos vaixells, el Bering amb el seu va anar fins a la costa sud d'Alaska i va desembarcar a la illa Kayak, l'altre vaixell va arribar a l'arxipèlag Alexandre de l'Alaska Oriental, recollint tots dos informacions formació, però com va passar el primer viatge, el fred els va obligar a tornar i van tornar descobrint l'arxipèlag de les Aleutianes, que van batejar com illes Sumagint, en honor amb un mariner mort i tot això. Però, mentrestant, el Bering es va posar malalt, va aturar el seu vaixell a les illes del comandant i allà, el 19 de desembre de 1741, com dèiem, moriria víctima de l'escorbut a la illa que, posteriorment, es va batejar amb el seu nom. Els resultats de l'expedició, doncs, van ser el descobriment d'Alaska, de totes aquestes illes, i sobretot la confirmació de que hi havia una comunicació marítima entre el Pacífic i l'Àrtic del Nord i el mar menor d'Europa. Això va ser reconegut finalment pel mariner anglès James Cook en el seu tercer viatge per aquella regió. I com que la vida de Bering va ser fonamental pel descobriment d'Alaska, doncs hem buscat una cançó que parli d'Alaska. I va haver-hi una pel·lícula de convois que portava per títol Nord to Alaska, és a dir, cap al nord a Alaska, i que tenia una cançó que es va fer en aquella època de la meva joventut, bastant enganxadissa i bastant famosa, que porta per títol també Nord o Alaska. Doncs amb aquest Nord to Alaska, del nord cap a Alaska, acomiadarem aquest programa d'avui que hem fet amb la col·laboració amb el comandament, sota el comandament del Toni Olivella, amb el seu ajudant, el Marc Pujol, i ara la Goretti Martínez, que farà allò de penjar-ho tot això. Tots plegats us desitgem una bona setmana, us emplacem a la setmana vinent aquí al 5 a la setmana de Ràdio Vilafranca.
Way up north, north to Alaska. Way up north,
north to Alaska.
North to Alaska.
We're going north, the rush is on.
North to Alaska.
We're going north, the rush is on.
Big Sam left Seattle in year of 92,
with George Pratt, his partner, and his brother Billy too.
They crossed the Yukon River and found the bonanza gold
below that old white mountain just a little southeast of Nome.
Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below.
He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow.
With the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun.
Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 91.
Where the river is winding, big nuggets they're finding.
North to Alaska,
we're going north, the rush is on.
Way up north,
north to Alaska.
Way up north,
north to Alaska.
North to Alaska,
we're going north, the rush is on.
North to Alaska,
we're going north, the rush is on.
Then George turned to Sam with his gold dust in his hand.
Said, Sam, you're a-looking at a lonely, lonely man.
Well, I'd trade all the gold that is buried in this land
for one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand.
'Cause a man really needs a woman to love him all the time.
Remember, Sam, a true love is so hard to find.
Well, I'd build for my Jenny a sweet little honeymoon home.
Though that old white mountain just a little southeast of Nome.
Where the river is winding, big nuggets they're finding.
North to Alaska,
we're going north, the rush is on.
North to Alaska,
we're going north, the rush is on.
Way up north,
north to Alaska.
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 Way up north,
north to Alaska. 5 a la setmana, amb Francesc Morgades.